Passen 3 minuts de 2:15 del matí i avui a l'entrevista del dia parlem d'esports. Tranquils, que de moment no xerrarem de la Champions League. Avui posem la mirada sobre la Lliga Anglesa, la Premier League.
Vaig mirar, sort que va més enllà.
Els periodistes esportius de TV3, Àlex Castells i Jordi Sunyer, presenten demà a la Casa de Cultura el llibre We Are the Catalans, una mirada al futbol anglès a través de 27 catalans que formen o han format part de la Premier League. A hores d'ara saludem a un dels autors d'aquest llibre, Jordi Sunyer, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns ara mateix al Sant Cugat a fons. La gran pregunta seria, què té el futbol anglès que agrada tant com a destí per a joves jugadors d'aquí de Catalunya?
A veure, és un conjunt de coses. Esportivament, és un campionat on els estadis s'omplen amb certa facilitat, on hi ha un lligam molt gran entre els clubs i els aficionats per un concepte d'organització social molt diferent al que tenim aquí. Allà els clubs estan molt ben tramats amb el que és el teixit social de la seva comunitat. Aquest és un concepte amb el que insistim sovint amb l'Àlex, perquè és així, encara que sigui un concepte més anglosaxó, si vols, és un concepte que ho engloba tot, el concepte de comunitat. Futbol molt intens, amb una afició que peta i que està present als 90 minuts de partit, però a més una lliga molt ben organitzada, on el tema econòmic es controla molt millor que aquí i on a més si hi ha algun problema en els clubs, és a dir, pot haver-hi algun problema, però si hi ha algun problema econòmic en els clubs i que sobretot afecta els jugadors, ja ràpidament penalitzat. És a dir, que és una lliga atractiva amb l'aspecte esportiu i també amb l'aspecte econòmic per a la gent que al final fa el pas d'anar cap allà. No?
Una lliga millor que l'espanyola, podríem dir?
Futbolísticament, no. I ho diem rotundament sempre, sobretot quan parlem del subtítol. No hem posat gent d'aquí al millor futbol del món, sinó gent d'aquí a la millor lliga del món, precisament per això. És a dir, tot i que ells estan intentant aprendre de l'estil de futbol més llatí, perquè els últims anys és el que ha obtingut més èxits a nivell internacional, encara hi ha molts equips que mantenen el típic joc anglès físic amb un davanter centre molt referencial, molt alt, molta pilota aèria, molta pilota a l'esquena dels laterals per crear problemes i per pressionar la sortida de la pilota per part del lateral. És a dir, és el joc anglès de sempre, per entendre'ns. Per tant, en l'aspecte futbolístic i tàctic, fins i tot, segurament és molt millor el futbol d'aquí, no? Ara bé, a nivell d'organització de la Lliga i de molts altres conceptes, repartiment de drets de televisió, qüestions de marxandatge, assistència als espectadors i tracte als espectadors que van als estadis, doncs sí, en aquest sentit sí que la Lliga Anglesa està allà a anys llum de distància de la Lliga Espanyola.
Llavors, en aquest sentit, el que s'hauria de fer és una mica un intercanvi de maneres de fer. Potser ells haurien d'agafar una mica com es juga aquí en aquesta Lliga i nosaltres hauríem d'aprendre d'ells com treballar, diguem, a nivell més econòmic, en aquest sentit, que això és evident que és un problema aquí a la Lliga Espanyola.
Segurament. De fet, hi ha un dels entrevistats al llibre, el periodista Guillem Balaguer, que està des de ja fa molts anys a Sky Sports, que és la televisió esportiva de referència al Regne Unit, que diu això, que aquesta gent, si aconsegueixen mantenir aquesta organització tan pautada i tan meticulosa i sumar-hi la brillantor de l'estil de joc llatí que estan intentant importar, encara que no els és fàcil, llavors realment sí que el futbol anglès pot ser imparable, però mentrestant doncs hi ha tot un procés a fer i hauran d'esperar que sigui així.
Parlaves d'aquest estil llatí, deixa'm preguntar-te, creus que hi ha un estil català de jugar a futbol, una manera de fer específica?
A veure, pot ser que hi sigui, però no és especialment molt diferent respecte a altres escoles de futbol que pot haver-hi a l'estat espanyol. Per exemple, sí que és cert que el futbol català és molt més tècnic, molt més de jugar per terra que no pas el futbol basc o el futbol cantàbric en general. Si bé l'altre dia parlàvem amb el Lluís Codina, exjugador del Nàstic i que ara està segon entrenador del Mirandés, i m'explicava que això també allà està canviant perquè cada cop els entrenadors tenen més formació i intenten aplicar aquesta major riquesa tàctica que han après als seus equips. Per tant, això també està canviant una mica. Però, per exemple, l'escola canària, per posar un exemple, també és una escola que es caracteritza molt per afavorir el joc de passada i el joc per terra. És a dir, hi ha una manera de jugar a futbol que preferim aquí a Catalunya, però no ha de ser tan diferent d'altres maneres de jugar a futbol amb altres escoles de l'estat espanyol que també aposten per aquest tipus de joc, no?
En aquest sentit, m'imagino que el Barça en té moltíssima culpa d'això.
Sí, a veure, el Barça el que ha fet ha estat una evolució, crec. L'escola catalana, si es pot batejar d'aquesta manera, fa molt de temps que existeix, o la preferència per un tipus de joc determinat no és tan recent. És a dir, crec que ja fa molts anys que s'intenta jugar a futbol aquí d'una determinada manera. El que passa és que el que ha fet el Barça, sobretot a partir de l'època triomfant de Guardiola, és una evolució tàctica amb tot plegat. És a dir, el Barça de Guardiola el que és un dels pocs equips de la història del futbol que realment ha aconseguit fer un pas endavant o fer una evolució a l'aspecte tàctic que ha marcat la resta dels equips i que s'ha seguit i s'ha intentat adaptar a tot el món. Però el que és la filosofia o el concepte, crec que fa bastant temps que existeix.
El que és evident és que el futbol anglès busca molt sovint talents aquí a Catalunya. Ara, com a casos més sonats, podríem trobar el de Gerard Piqué, el de Cesc Fàbregas, sobretot, també Oriol Romeu. En aquest sentit, clar, jo sempre em poso la situació, en aquest sentit, dels pares d'aquests joves talents que marxen a Anglaterra a jugar a la Premier League, i normalment l'objectiu és tornar cap a la Lliga d'aquí.
A veure, depèn del cas. Sí. Hi ha un cas al llibre que és d'un jugador terrassenc, a més de Lugo Fernández, que està al Blackburn Rovers, ara mateix a la segona divisió anglesa, que explica que va fitxar pel Cornellà perquè el seu pare, el Santi, sabia que el Cornellà tenia un acord de col·laboració amb el Blackburn Rovers i el seu pare volia que Lugo quedés jugant al futbol anglès. Depèn del cas. Evidentment és una, amb una determinada edat és una proposta molt atractiva per la formació cultural, per la formació personal, per la formació humana d'un nano que pugui tenir 16-17 anys. És a dir, no només la qüestió idiomàtica, sinó el que pots créixer com a futbolista, a més amb una altra manera de veure el futbol, i com a persona allà amb aquesta edat és una proposta molt tentadora. No oblidem, d'altra banda, que el Robert Martínez, ara entrenador del Wigan, arriba allà, a més, com ell sempre explica, en una ciutat totalment diferent de la que és ara, o sigui, encara molt més anglesa, arriba allà amb 22 anys, i el Robert no se n'ha mogut, el Robert no ha tornat mai, perquè ell tenia ja una manera d'entendre i de veure el futbol que va trobar d'alguna manera recompensada allà a Anglaterra, i per això es va quedar. Per tant, a veure, no et dic que sempre pugui haver-hi qüestions familiars, personals, que puguin fer que tiris cap aquí una altra vegada, però no ha de ser necessàriament això futbolísticament, crec.
Clar, evidentment per un jove, a vegades, sobretot pel tema, el que deia, està molt bé això que comentaves del tema cultural, de l'idioma que pots aprendre, per uns pares deu ser molt més satisfactori que el seu fill marxi a jugar a un equip anglès que a un equip potser italià, fins i tot, perquè diuen, ostres, millor que marxa, doncs que marxi i pugui fer alguna cosa de profit més enllà del futbol.
Sí, a part perquè, a veure, no tinc la informació estricta de com funcionen els campionats, el futbol base a nivell d'Itàlia, però sí que el futbol anglès globalment té, el que et deia, té una organització molt, molt pautada i una manera de fer les coses molt, molt quadrada, que fins i tot per a aquests nanos pot ser més beneficiosa. És a dir, el sistema de recompenses, per entendre'ns, està molt marcat. Tu arribes allà amb un determinat contracte de juvenil o d'aprenent, com és el cas d'Anglaterra, d'escolar, com el diuen allà. Si la cosa va bé, pots pujar a l'equip de reserves, a l'equip de reserves et poden plantejar fer el contracte professional, si jugues bé amb l'equip de reserves tindràs oportunitat d'entrenar-te amb el primer equip. És a dir, totes aquestes tradicions i tots aquests rituals que hi ha al futbol anglès, que són molts, els que veiem a nivell exterior, per entendre'ns, també es tradueixen a l'interior dels clubs. Aleshores, Això suposa tot un sistema de valors i de fer les coses que també adquireixes i que potser en un altre lloc funciona d'una manera diferent.
Parlàvem de jugadors, hem parlat també de tècnics, però en aquest llibre també parleu amb directius que sí. Han marxat a Anglaterra. Algun exemple ens podries posar, Jordi?
Sí, a més és un exemple que ens va fer molta il·lusió que ens volgués atendre, perquè és l'única entrevista que ha aconseguit fins ara, que és el Ferran Soriano, el que va ser sí. Vicepresident del Barça i que ara és director executiu del Manchester City. Va ser una de les anècdotes que acumulem en aquest llibre, perquè ell volia participar en el projecte, veia que era una cosa sense una qüestió d'actualitat estricta. A més, nosaltres no hem anat a buscar en cap moment la polèmica, hem anat a fer un llibre, ho reconeixem, un llibre blanc, en el sentit que no hem anat a remoure qüestions o circumstàncies del passat, sí. I clar, allà els departaments de premsa i el tracte dels clubs amb la premsa també funciona d'una forma molt diferent a la d'aquí, és molt més restrictiu, i el Ferran Soriano va haver de fer una mica de didàctica i fins i tot explicar una mica el que era la Diada de Sant Jordi a Catalunya i per què volíem treure aquest llibre per Sant Jordi, perquè el club accedís a que ell ens atengués. Però és una entrevista molt interessant, sobretot ara, ahir, per exemple, ahir a la nit a les xarxes socials, després de l'eliminació del Barça, una de les coses que més es comentava, no com a excusa, però com a explicació del que havia pogut passar, és justament l'organització, el repartiment dels drets de televisió, totes aquestes coses que comentàvem del futbol espanyol en relació al futbol alemany. Ell, que ha tastat ja el que és anar a les reunions dels clubs de la Premier League, el llibre explica la diferència i realment deixa palès que mentre aquí les reunions de la Lliga de Futbol Professional són reunions amb 20 persones, 20 presidents que cadascun mira per la seva banda, a més 20 presidents que són molt polítics, si es vol dir així, és a dir, molt personatges en alguns dels casos, gent amb un estil molt personalista, molt presidencialista, allà són reunions de 20 homes de negocis que no tenen tanta presència pública ni molt menys i que saben a més que el bé comú de tota la Premier League és el bé individual de cadascun d'ells al mateix temps. Per tant, és una de les parts interessants del llibre, crec, en aquest sentit, que explica molt bé la diferència a nivell de concepte de gestió i de direcció que hi ha al futbol anglès respecte al futbol espanyol.
Clar, totalment, perquè aquí el personatge, diguem, del president del club és un personatge molt, molt reconegut, tothom sap qui és el president de pràcticament qualsevol club. Allà a Anglaterra, diu, el president del Manchester, i més d'un dirà, ostres, ja es quedarà...
Sí, és a dir, allà s'ha de distingir, a veure, tots coneixem Roman Abramovich, posem
clar.
El cas, però Abramovich és el propietari, és a dir, una cosa són els propietaris dels clubs i les altres són els chairmans o els directors executius. Chairman és la traducció que podríem fer de president, o els directors executius, que són la gent que va a aquestes reunions. Però fins i tot el concepte que preval, sigui quina sigui l'organització del club, és el que deies, és aquest. És a dir, aquí estem tots en un mateix tren, que és el símil que explica el Ferran Soriano, tren d'alta velocitat. A tots ens interessa continuar pujats en aquest tren i que vagi a la màxima velocitat possible. Per tant, tots hem d'empènyer en el mateix sentit perquè això tiri endavant. No?
Parlàvem al principi de l'entrevista, Jordi, sobre el teixit social que hi ha al voltant dels clubs de futbol, sobre com omplen els canvis, els estadis, perdona. Sí. En aquest sentit, clar, jo ara sempre penso en Cesc Fàbregas, que l'Arsenal era un ídol absolutament, sense cap mena de dubte, i aquí es posa en dubte pràcticament qualsevol cosa que fa. Clar, això ha de ser molt dur per un jugador que torna d'Anglaterra, on tothom l'estima, faci el que faci pràcticament, on es pot ser crític, però es té molt respecte, i aquí, en canvi, això no està tan accentuat.
Mira, si recordes, fa dos dies, dimarts a la nit, les declaracions de José Mourinho, també, dient que Anglaterra el respectaven i que ell volia anar a un lloc on l'estimessin, no? Va pel mateix costat, és a dir, al marge que el concepte de ser seguidor d'un equip és molt diferent allà, el respecte també és molt diferent. És a dir, a veure, durant un partit, per exemple, et poso un cas concret que nosaltres vàrem viure a Wigan, vam anar a veure un partit allà amb el Jordi Gómez. tenies gent al voltant. El Jordi és un futbolista amb un estil molt característic, és molt pausat, rumia molt quina ha de ser la pròxima passada, la pròxima jugada. És un jugador extraordinari, el Jordi, molt tècnic, però, és a dir, no té encara o no ha adquirit aquest dinamisme que exigeixen al futbol anglès, no? Sí. I senties molt sovint la gent al voltant cridant "Come on, Gomez!" i animant-lo perquè deixés anar la pilota i fes la passada, etc. Però després, és a dir, durant el partit poden cridar o poden manifestar el seu desacord amb alguna jugada, però un cop s'acaba el partit són molt respectuosos, i allà el jugador que fins i tot ha estat criticat durant el partit tranquil·lament se'n va a peu des dels vestidors fins al lloc on té aparcat el seu cotxe. Ningú el molesta. Si el molesten és per fer una fotografia, per firmar un autògraf, res de l'altre món. És a dir, encara que durant el partit, com en tot espectacle, tu puguis manifestar si el que fa aquell protagonista de l'espectacle t'agrada o no t'agrada, després ells tenen molt present que els que juguen són ells, i els que saben com s'ha de jugar i els que faran el que puguin són ells. I en aquest sentit també va lligat això amb la manera d'entendre el seguiment d'un equip de futbol allà. Ens ho diu el Guillem Balaguer al final del llibre. L'aficionat anglès, o l'anglès en general, és molt tribal, molt agafat o molt identificat o molt de seguir les seves coses, les coses que té més pròximes. Aleshores, hi ha una frase en aquest sentit que jo uso habitualment i que segurament nosaltres aquí a Catalunya també ens hauríem d'agafar com a exemple, que és, sí, són unes toies, però són les nostres toies. Per tant, hem d'estar amb ells, passi el que passi. No és tot un món ideal. Quan els equips baixen de categoria, perden espectadors, etc, etc. Però, per regla general, i agafant els números a grosso modo, evidentment, aquesta actitud després es reflecteix. És a dir, aquí recordo l'any del Nàstic, per exemple, a primera, com més o menys anaven unes 10.000, 11.000 persones al camp, i com quan varen tornar a segona divisió, el primer any encara hi anaven 5.000, 6.000 persones, però després la cosa va anar baixant a 4.000, després a 3.000, això a Anglaterra realment seria molt difícil que passés. És a dir, hi hauria una davallada segurament, però després la cosa s'estabilitzaria.
Jordi Sunyer, gràcies per atendre'ns avui per parlar sobre aquest llibre We Are the Catalans. Recordem que demà podreu seguir la presentació d'aquest llibre a la Casa de Cultura, i sereu tu i l'Àlex, i també hi assistirà el Benja del Girona.
Sí, serà a les 6 de la tarda. Es fa molta il·lusió venir amb l'Àlex, de veritat, i crec que també encara incorporarem una última sorpresa.
Vaja.
Que és el... crec que ens vindrà a veure el Jan Lladó, que és un futbolista de Terrassa que ara... no està jugant perquè està lesionat, però milita el Rubí, i que és un dels protagonistes del llibre, perquè la primera volta, diguéssim, de la competició la va jugar amb un equip de la cinquena divisió anglesa. Ens vindrà a veure i intentarem que també ens expliqui la seva experiència en primera persona.
Fantàstic, doncs demà, ja ho saben els amants del futbol, a 6 de la tarda a la Casa de Cultura, presentació del llibre We Are the Catalans d'Àlex Castells i Jordi Sunyer. Jordi, gràcies per atendre'ns avui, una abraçada ben forta i fins la propera.
Fins demà i moltíssimes gràcies a vosaltres sempre.